Seguim endavant amb el Sant Cugat a fons d'avui i ara és el torn dels Núvol. Els Núvol, que tampoc en aquesta ocasió arriben al complet, ens falta la Irene, però sí que saludem el Guillem i el Marc i el Guillem. Què tal, com esteu?
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Bueno, aviam, la setmana passada, bueno, vull dir, fa 15 dies sí que vam ser...
Tots,
els tres.
Sí.
Vull dir que ja tampoc...
Doncs avui és el penúltim programa.
Avui és el penúltim programa.
Queda un... I ja veurem si el podem completar o no.
Esperem que sí, home.
Sí?
Home. Siguem positius. Sí,
i
sí.
Tant.
Vinga, no, és que com estem a final de curs i esteu tan ocupats...
Clar, la recta final, Carme.
Eh?
Sí, sí.
Recta final, qui fa 5 cèntims?
Doncs jo mateix, si et sembla.
Vinga.
Avui tenim un fenomen ben esportiu, parlarem de futbol, després, com sempre, seguirem amb les tendències a les xarxes i, per últim, acabarem escampant la boira amb les recomanacions culturals que us fem sempre.
Molt bé, doncs ens hi posem.
Molt bones, Núvols. Avui us hem portat a l'estudi a la Laia Muñoz, jugadora de futbol de Sant Cugat, que de ben jove ja va fitxar pel Futbol Club Barcelona i ha estat jugant a l'elit del futbol femení des de llavors. La hem portat perquè ens parli d'aquesta trajectòria i dels seus nous reptes. Benvinguda, Laia.
Hola, bon dia.
Abans de res, Laia, quina ha estat la teva trajectòria com a futbolista i quins van ser els teus inicis?
Doncs mira, jo de ben petita jugava al pati de l'escola, com fèiem P4, P5, i quan vaig passar a primària, la meva professora va parlar amb els meus pares i els va dir que era una boja del futbol, que necessitava algú més i que apuntava maneres. Per tant, la meva mare, conjuntament amb els pares del meu millor amic de la infància, ens van apuntar al club de la ciutat i als 5-6 anys vaig començar a jugar amb els nens perquè no hi havia equip femení des de tan petits. I res, doncs dels 5 anyets fins als 11 vaig estar jugant amb nois. Vaig tenir l'oportunitat de passar al femení, però em cridava més seguir jugant amb nois perquè m'exigien més en aquells moments. I res, després vaig decidir fer el pas cap a futbol femení perquè s'atacava, hi ha una edat on no pots jugar més amb nens. I quan vaig tenir l'oportunitat d'anar al Barça, que millor que canviar el club de la meva vida.
I tant.
I què ha suposat per tu arribar a jugar a un equip de primer nivell, com tots sabem que és el Barça?
Doncs mira, al principi no m'ho creia gaire perquè, bueno, tenint en compte que jo estava en el món del futbol només amb els nois i no en tenia gaire idea del futbol femení, va ser com començar una nova etapa a lo grande. És a dir, jo des de ben petit soc del Barça i arribar a jugar i a defensar aquests colors és un honor per tot culer. Llavors va ser un canvi diferent perquè passes de jugar amb nens a jugar amb nenes, el vestuari és diferent, el joc és diferent, la competència és diferent i va ser tot un repte per mi, però bueno, em vaig integrar molt bé des del principi i va ser molt bo que el primer any érem gairebé totes noves i el fer una molt bona pinya va ser... molt fàcil per mi.
Escolta, Laia, si en comptes d'arribar-te a una proposta del Barça t'arriba de l'Espanyol, què fas?
Bueno, bueno. Si us soc sincera, jo els meus dos últims anys de nois amb el Sant Cugat, a l'estiu el meu pare em va apuntar al campus de l'Espanyol perquè m'anés introduint amb les noies, ja que havia de fer el pas tard o d'hora. I va haver-hi una entrenadora que em va veure en el campus i em va voler fitxar per l'infantil de l'Espanyol. I va ser l'any que vaig dir necessito quedar-me amb nois perquè estava super a gust. Llavors l'any següent em va arribar l'oportunitat d'anar al Barça i no ho vaig dubtar.
Ostres. Quin honor, com has dit. Quin balanç fas d'aquesta darrera temporada tant a nivell col·lectiu com individual?
Aquesta darrera temporada per mi individualment ha sigut la més difícil, ja que l'any passat em vaig trencar el lligament creuat anterior del genoll. I va ser algo nou, jo fins ara no m'havia lesionat greument ni havia tingut que superar, que diguéssim, circumstàncies d'estar fora del terreny de joc, que al cap i a la fi és el que ens agrada, jugar a l'esport que tant estimem. I van ser 11 mesos durs, fora del verd, però bueno, de tot s'aprèn. Jo m'ho prenc com una experiència on he après molt, 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 coses que no havia palpat, aprenentatge sobretot, i sacrifici, constància i esforç per tornar a jugar el que m'agradava. Per tant, quan vaig tornar, vaig haver de tenir molta paciència perquè tots són alts i baixos en la lesió i sobretot psicològicament has de ser ben fort perquè si no se't fa molt difícil. Però bueno, al tornar vaig valorar molt més el futbol, els entrenos, ja que a la nostra edat doncs hi havia dies que deies ai, quina mandra, anar a entrenar o alguna cosa, però amb la lesió, el no poder entrenar ho vaig valorar molt. I van ser coses que m'han servit positivament ara que ja puc estar jugant i disfrutant l'altre cop.
La Laia arriba al Barça, però també a partir d'aquí se li comencen a obrir portes amb la selecció catalana, selecció espanyola. Clar, tot això implica convocatòries, desplaçaments... Tot això, com ho has compaginat amb els estudis?
Bueno, quan jo vaig començar a ser cridada per les seleccions, jo feia... estava estudiant la secundària i estudiava aquí a l'Institut de Sant Cugat i se'm feia molt difícil compaginar estudis amb futbol, ja que, com bé dius, havia de marxar fora de... havíem d'anar a Madrid, ja sigui a Madrid per entrenar o fora d'Espanya per jugar i se'm feia realment difícil perquè no, els professors no m'ajudaven gaire. Jo us ho vaig estar parlant amb els meus pares i a quart de l'ESO i tot batxillerat vaig canviar-me d'escola i vaig marxar a Barcelona en el Lleu 13, que és una escola per esportistes on està dedicat a això, a intentar ajudar els esportistes que han de compaginar futbol i estudis.
I ha estat més fàcil així?
Sí, sí, molt més fàcil.
Doncs precisament ara que la Carme parlava de les teves estades a la selecció, tant catalana com espanyola, quines han estat les teves experiències allà? T'has sentit còmode? Has fet pinya?
Sí. Bueno, des del principi, just... per exemple, la selecció espanyola comença sub-16. És a dir, jo portava uns 2 anys al Barça. Llavors em van cridar, conjunt amb 2 amigues del Barça, i va ser com... no anava sola, que diguéssim, com vaig anar al Barça. I va ser una experiència bastant, bastant bona, era bastant petita. Ara puc dir que ho valoro ara, no en aquells temps, però la veritat és que, sobretot amb la selecció catalana, era un orgull jugar i defensar els colors, perquè estàvem sempre en el top, jugant les finals, sobretot contra Madrid, que era el nostre gran rival. I la selecció espanyola... la veritat és que també són experiències al cap i a la fi que el futbol et dona i ho has d'aprofitar, veus món perquè viatges, estàs jugant al que t'agrada, amb gent que estima tant el futbol com tu i al cap i a la fi és amb el que et quedes.
Aviat marxaràs a l'estranger, concretament als Estats Units. Què representa per tu aquesta oferta de poder jugar a l'estranger?
Doncs viatjar als Estats Units des de petita era algo que sempre em fascinava, que sempre he pensat que quan estigués preparada havia de marxar. No només futbolísticament, sinó crec que personalment és una experiència única que l'agafes ara o mai. O sigui, és ara o mai. I vaig estar parlant amb els meus pares, que és amb qui ho parlo tot, i vaig arribar a la conclusió que era una oportunitat que no havia de desaprofitar i que millor que anar allà que el que parlàvem abans de compaginar futbol i estudis està en un 10.
Però com et va sortir l'oportunitat d'anar allà?
Jo tenia una companya que jugava amb mi fa anys que va marxar als Estats Units i parlant amb l'entrenador d'allà van començar, bueno, va veure vídeos i partits meus i li vaig agradar molt i em va trucar. Això va ser fa 2 anys. El que passa és que amb la lesió i tota la pesca vaig decidir quedar-me aquí, a més perquè volia estar al Barça, i vaig pensar que si l'any que ve, l'any següent, m'arribava un altre cop l'oportunitat, doncs que m'ho plantejaria. M'ha arribat de nou i crec que és el moment oportú per marxar.
I quina és la situació del futbol femení als Estats Units?
Home, molt bona. Comparat a Espanya, per exemple, allà les jugadores són professionals, hi ha moltes més lligues, està molt millor considerat l'esport femení en el futbol que el dels homes, i és algo que t'has de sentir còmode allà, és a dir, la gent et veu com algo normal, no com aquí, i segur que serà per disfrutar.
I algun cop vas somiar que arribaries tan lluny? Ara, per exemple, quin és el teu somni com a jugadora?
Doncs de moment, amb 19 anys que tinc, espero que les lesions em respectin i pugui disfrutar tants anys com pugui del futbol. I la veritat és que si faig memòria i em veig de petita al Sant Cugat, la veritat és que mai m'hagués imaginat estar aquí. Ho veia com molt llunyà, però bueno, a base d'aprendre i de constància, sobretot, mira, estem aquí i qui sap què depara el futur.
Segueixes algun objectiu concret o tens pensat arribar encara més lluny? O...
Bueno, jo visc el dia a dia. Sí que és veritat que m'agradaria arribar a ser professional del futbol, poder viure d'això, i espero que es pugui fer possible.
Ara mateix ja estàs estudiant? Has trobat fàcil compaginar els estudis amb l'esport a aquests nivells? Has comentat que era complicat, però a tu se t'ha fet especialment dur per fet d'estar al Barça, ser un club tan d'elit?
Bueno, sí que és veritat que els dos darrers anys amb el batxillerat ha estat bastant complicat, no només per quan marxava amb la selecció fora i estava fora de casa uns dies on no podia anar a l'escola, sinó el temps que em treia en entrenar, al viatjar... I tot això sí que em treia temps d'estudis, però bueno, intentava treure el temps on pogués i dedicar-me també als estudis. Ara amb la universitat és diferent perquè el temps, guanyo molt més temps que amb el batxillerat i puc portar-ho millor.
Abans has comentat que molt sovint comentes les teves decisions, especialment si són importants en la teva família. Llavors, quin paper ha jugat la família en tots aquests anys i has pogut compaginar el més normal possible dins la situació familiar amb l'esport?
Home, jo he tingut la sort de que la meva família ha sigut el meu màxim suport, a banda dels meus amics també, els més propers, però els meus pares sempre han estat recolzant les meves decisions. Només volien el millor per mi, ells m'aconsellaven, però al cap i a la fi la que triava acabava sent jo. I sí que és veritat que m'ha servit de molt, sobretot, com us he dit abans, amb la lesió. Els meus pares han sigut el meu màxim recolzament i, sincerament, gràcies a ells és el perquè de què estic fins aquí.
Doncs moltes gràcies, Laia. Crec que t'has explicat molt bé i et desitgem tota la sort del món.
Escolta,
moltes
Laia,
gràcies,
què et diuen els teus companys d'aquells del pati quan et veuen? Perquè clar, si vas per Sant Cugat, els teus amics encara alguns estan per Sant Cugat.
Sí, sí.
I quan et veuen et diuen alguna cosa?
Bueno, sempre hi ha el típic comentari, hombre, Laieta, quant de temps? Però res, sí que és veritat que si ens parem a parlar de futbol, recordem aquells inicis al pati on jugàvem tots darrere la pilota.
El Guillem també
sí,
hi era,
sí. I tant, i tant. Me'n recordo que ens portava tots els nois que anàvem darrere, mare meva, no li traia ningú.
Abans quan... Ara ho entén, el Guillem.
Sí, sí, no.
Abans quan comentaves que t'agradaria dedicar-te professionalment a aquest esport, descartes la possibilitat de dedicar-te professionalment al futbol de nou al Barça?
Bueno... per mi seria un honor, perquè com us he dit abans, és el club de la meva vida, el segueixo a totes parts i seria un honor arribar a l'elit amb el meu club, com us he dit. El que passa és que la situació d'avui dia a Espanya hi ha molt per millorar, tot i que estem progressant, però qui sap.
En quin sentit?
És a dir, comparat amb els Estats Units hi ha jugadores professionals, les quals poden viure del futbol com si parléssim dels grans jugadors masculins. Però aquí sí que ara s'està professionalitzant una mica més, però has de tenir a banda els teus estudis, has de tenir a banda el teu treball i ho has de saber compaginar, ja que el suport econòmic no és el mateix que el del masculí.
Escolteu una cosa, el que no sabem és a quina part dels Estats Units se'n va la Laia. Uh-huh. Ja ho saps?
Sí, marxo a Nova York.
Hola!
No ha triat un mal lloc, no?
No. Sí. Mare meva. I per quant de temps?
Teòricament, en principi, estaré 2 anys. Després, ja veuré.
Molt bé, doncs aquella nena que va començar el pati d'escola s'ha fet gran, ha anat progressant i, vaja, que ara se'n va una mica lluny, però l'esperem amb els braços oberts de tornada perquè ens expliqui tot el que farà per allà, d'acord? Laia, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies, Carme.
Vinga, nosaltres seguim ara amb el núvol. Què us sembla, nois, si repassem les tendències?
Genial.
I seguim amb la nostra secció habitual on us portem el que ha estat el més comentat a les xarxes socials durant aquests últims dies. Som-hi! Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle.
Comencem amb el que segurament haurà estat el tema més comentat a les darreres setmanes. Com ja sabeu, es va produir una moció de censura al Congrés espanyol i les xarxes no van deixar indiferents a ningú. A les diverses plataformes es van compartir imatges i acudits sobre el que va succeir, tant a Twitter, Facebook o Instagram.
A Twitter va ser on els usuaris van seguir amb més fervor el debat polític fins al nivell que va arribar a ser trending topic durant 2 dies.
La moció de censura va sorprendre a molts internautes, però això no va impedir que circulessin de manera immediata memes sobre els diferents partits polítics i diputats, com per exemple muntatges de vídeos sobre les pífies de Rajoy o llistes de Spotify per a l'ocasió fetes per BuzzFeed, un agregador de notícies online.
I un altre dels temes més comentats a les xarxes recentment ha estat la heroica acció d'un immigrant francès sense papers a París. L'home de 22 anys es diu Mamadou Gassama i la seva actitud envers una qüestió de vida o mort no ha deixat indiferent a ningú.
L'home, provinent de Mali, va saber com actuar en el moment en què un infant estava a punt de caure d'un quart pis des del balcó. El veí del costat intentava aguantar-lo per agafar la criatura, però amb dificultats. I va ser Mamadou Gassama qui, escalant els 4 pisos que separaven el balcó del terra, va aconseguir finalment salvar el nen.
El mateix president de la República Francesa, Emmanuel Macron, va convidar el jove immigrant al Palau Presidencial on el va rebre, per felicitar-lo després de veure el vídeo viral en què Mamadou rescatava el nen. De forma immediata, el jove ja ha rebut la nacionalitat francesa i li han ofert feina al cos de bombers de la ciutat.
Un dia més, als núvols us portem les recomanacions d'oci perquè gaudiu del temps lliure i descanseu dels estudis. Parlarem de sèries, llibres, pel·lícules i molt més. Comencem amb un llibre.
Comencem amb la lectura de la setmana. El llibre que us recomanem avui és El jardín olvidado, de l'escriptora australiana Kate Morton. Aquesta novel·la és un relat sobre la recerca dels avantpassats i els orígens de les famílies, però sobretot de misteri.
El llibre narra la història de la Cassandra. Amb la sobtada mort de la seva àvia, la Cassandra rep una curiosa herència, una cabanya i un jardí oblidat a Cornwalls. És en aquesta caseta on la Cassandra començarà a investigar en el seu passat i descobrir la veritat sobre la seva família, que es remunta fins als inicis del segle XX.
La novel·la i la seva autora han rebut nombrosos elogis per part de la crítica. Malgrat ser un llibre llarg i introspectiu, ha estat best-seller en molts països. El podreu trobar a les llibreries i en diversos formats. 10 euros en paper i 6 euros en versió digital.
She knows, they came and reload. I don't wanna know that. continuem amb la sèrie que us presentem aquesta setmana, que no és una altra que la de Suits, de l'anglès Vestits, i està protagonitzada per algú que segur que coneixeu. Es tracta de Meghan Markle, la recent esposa del net de la reina d'Anglaterra, el príncep Enric, i en la sèrie juga el paper de Rachel Zane, investigadora d'un bufet d'advocats del prestigi. Al mateix temps, destaquen Gabriel Macht, que actua com a Harvey, i Patrick J. Adams, que actua com a Mike.
La història comença en el moment en què Mike Rose, un estudiant universitari, topa per casualitat amb el prestigiós advocat Harvey Specter i aconsegueix sorprendre'l per les seves grans capacitats intel·lectuals. Rose ha deixat els estudis, però tot i així és capaç de relatar la mateixa constitució de memòria.
Des d'aquest retrobament, en Harvey decideix contractar-lo com la seva mà dreta i a partir d'aquí veurem com en Mike va evolucionant fins a convertir-se en un gran advocat. I des del primer moment ens sorprèn per la seva particular forma de trobar solució als conflictes.
La sèrie rep el nom de Suits per la inexplicable importància que Harvey li dona al fet d'anar sempre ben vestit. Fins i tot arriba a pressionar el mateix Mike perquè es gasti un mínim de $5,000 per cada tratge. Esperem que us agradi Núvols. La podreu trobar a Netflix. De moment ja té 7 temporades i l'última estrenada aquest mateix abril.
Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides mentre trafico el meu amor que és polissó de valls i viles. Caduc els ulls, mal temps i fred, que l'he somiat amb tu, un viatge llarg.
En clau cinèfila, avui us venim a recomanar el film de terror i ciència-ficció La cabanya en el bosque, de l'any 2012, dirigit per Drew Goddard i protagonitzat en un repartiment molt coral per Kristen Connolly, Chris Hemsworth i Richard Jenkins, entre d'altres. Com sempre, a continuació, ara us en farem una breu sinopsi.
5 estudiants universitaris es preparen per passar el cap de setmana en una cabanya situada en un remot bosc sense mitjans de comunicació amb l'exterior. Al soterrani trobem una estranya col·lecció de records, entre ells un diari que parla de l'antiga família que va ocupar la casa.
Mentrestant, un parell de tècnics en una planta industrial s'estan preparant per una operació desconeguda. Estan filmant els joves amb càmeres ocultes i a través del disseny de la cabanya, de l'ús de sofisticats controls ambientals i de l'alliberació de drogues a l'aire, els tècnics manipulen el medi ambient fent que s'assembli a un arquetip de terror.
El film va tenir una gran rebuda entre crítica i públic per la seva gran originalitat i brillant posada en escena. Es va estrenar al Festival de Sitges, on va gaudir d'un gran èxit i hi ha qui ja la considera un film de culte dins del gènere de terror. I per acabar, aquesta setmana us portem un nou tema d'algú que de ben segur que pocs coneixeu, però que us sorprendrà. Es tracta d'Orem Álvarez, el creixent artista té un estil pop-rock semblant al de Dani Martín, amb qui de fet va tenir l'oportunitat de compartir una part del darrer concert amb ell.
El cas és que en Martín en aquesta nova gira cedeix als fans una part del concert perquè puguin sortir a l'escenari a cantar amb ell, i així ho va fer. Álvarez va poder cantar Contigo, davant de 14.000 persones al Palau Sant Jordi, i les xarxes no han trigat a fer-li ressò.
La cançó que esteu escoltant en aquests moments es titula Creo i el seu nou àlbum que us recomanem Coses. Esperem que gaudiu aquesta imponent i creixent estrella del pop-rock i us desitgem que acabeu de passar una feliç setmana. Adeu, Núvols!
Bé, doncs, adeu, Marc, Guillem. Us espero d'aquí 15 dies amb la incorporació de la Irene. Tancarem la temporada, tancarem el curs. Fins llavors, que vagi molt bé. No patiu gaire, amb els exàmens.
Bueno, jo ara me'n vaig, que falta fer l'examen d'economia a la selectivitat.
Ah, sí?
Sí. Ostres. He fet català i castellà i ara corrents cap a economia.
Que et vagi molt bé, Marc.
Gràcies.
D'acord? Gràcies i molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu,
bon dia.
Adéu. De un cuento que siempre se termina pero nunca llega a su fin. A veces despierto y busco en las esquinas a ver si encuentro rastro de mí. A veces creo que todo está muerto, nada puede hacerlo vivir. Sería tan fácil empezar de nuevo, dejarlo todo a un lado y pensar que nunca estuve así. ¡Vamos!
Viajo mundos paralelos, pero nunca me doy cuenta y yo creo que estoy aquí. A veces despierto y busco en las esquinas a ver si encuentro rastro de mí. A veces creo que todo está muerto, nada puede hacerlo vivir.